Benvinguts al penúltim Rius de Vi de la temporada. La Xina centrarà la nostra atenció després que, aquesta setmana, el govern xinès hagi iniciat una investigació respecte al sector del vi europeu per tal d'aclarir si l'entrada d'aquest producte provinent dels països de la Unió Europea es fa mitjançant pràctiques de comerç deslleial, com els subsidis o la pràctica coneguda com a dumping. Des d'Europa, ja sigui els productors, governs i premsa econòmica, assenyalen que el vi és l'excusa i que aquesta investigació és la resposta de les autoritats de Pequín davant la pujada d'arancels a les exportacions de plaques solars xineses. La Xina, tot i informacions com aquestes, no deixa de ser un dels mercats més importants del planeta i precisament aquesta setmana coneixíem via ISEX l'entrada del celler Batllac en aquest país. Albert Costa, copropietari del celler, ens explicarà amb més detalls a l'espai El Tast d'avui, després de presentar-nos el vi de Vila Porrera 2009. Abans del Tast, Fede Cortés, secretari de la denominació d'origen Montsant, contestarà les tres preguntes del Rius de Vi. Al Consell de Rius i Rius coneixerem les últimes novetats del món legislatiu respecte al sector. I Toni Rensans, amb les seves històries de taverna, tancarà el programa. Avui sabrem per què fa anys es donava vi i no aigua als jornalers. Comencem amb el flash informatiu. La Xina ha complert la seva amenaça i ha iniciat una investigació respecte al sector vitivinícola europeu, en concret respecte a les exportacions de vi, ja sigui embotellat, en bota o a granel. Les autoritats de Pequín han donat un termini de 20 dies a les bodegues exportadores perquè es registrin com a empreses que poden ser investigades. Si no ho fan abans del 21 de juliol, se'ls aplicarà automàticament un percentatge sobre el preu CIF, que és el que inclou la mercaderia, transport i assegurança marítima. Tot això com a resposta a l'augment dels arancels de les plaques solars xineses per part de la Unió Europea, esperonada, segons diverses fonts, per Alemanya. La investigació, iniciada pel govern xinès, vol aclarir si el sector vitivinícola rep subsidis o baixa els preus per sota del preu de cost de la producció local, pràctica coneguda com a dumping. El sector vitivinícola ja ha presentat al·legacions contra la mesura, però, per tal d'evitar pitjors conseqüències, des de la Federació Espanyola del Vi, recomanen que les empreses exportadores s'inscriguin al registre que ha obert el govern xinès. Tornant a casa nostra, ens fem ressò de la plataforma Vins Catalans, que promou la difusió i la promoció dels vins fets a Catalunya amb una estètica molt cridanera. La iniciativa arrenca de l'equip de la Guia de Vins de Catalunya i l'estudi de disseny Turmix i té en la seva base un manifest que, amb 10 punts, vol posar en valor els vins del nostre país. A més, han editat unes propines pro vins catalans, unes rodones de cartró verd fosforescent que es poden deixar als restaurants per tal de fer notar, com es llegeix a les propines, hem trobat a faltar més vins catalans. Més informació al web vinscatalans.com. vinscatalans.com. I tanquem el flash informatiu amb els avisos de sanitat vegetal, amb el mildiu i la cendrosa com a preocupants protagonistes. Pel que fa al mildiu, en algunes zones on s'estan donant mullenes matinals, s'està detectant la presència de la malaltia, principalment en la nova brotada. Es recomana revisar atentament les vinyes i tractar aquelles plantacions amb presència de mildiu actiu. I també s'està detectant una presència important de cendrosa, pel que cal extremar la vigilància. Des del Servei de Sanitat Vegetal es recorda que cal fer el tercer tractament quan el raïm arribi a la mida d'un pèsol. I encara parlant de la cendrosa, en la viticultura ecològica només s'admeten les aplicacions amb sofre i recordar que les aplicacions amb sofre amb pols tenen la màxima eficàcia quan la temperatura és superior als 18 graus. Si s'utilitzen productes d'acció sistèmica, s'ha de variar de matèria activa per tal d'evitar possibles resistències. Tres preguntes per Fede Cortés, secretari de la denominació d'origen Montsant. Senyor Cortés, ens pot fer una valoració del primer semestre del 2013 per la DEO Montsant?
Bé, en principi, el que és la comercialització, no tenim moltes dades, però sembla que funcioni més o menys semblant a l'any passat. L'any passat hem de recordar que vam augmentar les ventes internes d'estat espanyol i també dins de Catalunya. La qual cosa no passava i va passar l'any passat i ja és bo exportar, però també és bo que augmenti la venda interna. Aquest any suposo que portarem la mateixa tendència, de tota manera no podem assegurar-ho tampoc perquè s'estan canviant una mica el sistema d'estadístiques i Incavi ara vol fer-ho trimestralment i llavors tot això ens aporta una sèrie de complicacions que fa que no tinguem les dades ara mateix molt actualitzades.
Com creu que s'ha d'arribar al mercat català, un dels nínxols de mercat més important, però on és més difícil implantar-s'hi?
És difícil saber quina és la via. Costa, és veritat que costa, a més, perquè és un treball de molt, molt de picapedra. És un treball de fer una promoció que pot resultar en un cost que llavors potser no compensa la venda que fas, no? O sigui, no és el mateix dirigir a un mercat molt gran que en un mercat petitet i fragmentat, no? Suposo que és feina no només de cada lloc, sinó és feina, diguem, general de l'administració, sobretot catalana, que és la que més ha d'incidir en aquest sentit. Comencem a trobar resultats, comencem a veure que els vins catalans se coneixen, però està costant, està costant. I no hi ha una solució secreta per solucionar això. Suposo que és una mica anar fent, anar treballant i anar intentant, sobretot el que hem de fer és vigilar la nostra pròpia qualitat, no perdre-la, perquè llavors sí que podríem perdre el que és el reconeixement, no? Si mantenim la qualitat, a poc anirem entrant, no? Allò com una goteta que a poc va fent un toll.
I la nostra darrera qüestió és: quines previsions tenen respecte a la propera campanya de la Verema?
Bé, la Verema, el que sí esperem d'aquesta campanya és que la producció augmenti respecte a l'any passat. L'any passat va ser l'any que la producció de raïm de tota la vida de Montsant, que són 10 anys, ha sigut la més baixa. Vam fer només 6.300.000 i pico mil quilos. Llavors esperem que aquest any augmentem. Aquest any el que sí que tenim és una mica, hi ha humitats en un moment que no és massa adient, llavors podem tindre algun problema de fongs, que és, amb això estem ara vigilant molt, visitant finques, i els tècnics de l'ADO estan molt al damunt d'aquest tema. Jo crec que la producció serà més gran que l'any passat, i només que fos de la mateixa qualitat de l'any passat estaríem molt contents perquè va ser de molt bona qualitat. Respecte a les ventes, bueno, confiem en esperar que augmentin i sobretot continuar incidint en el mercat català.
El tast. Continuem en el tast d'avui amb Albert Costa, que és el propietari del costat de Lluís Llach, del celler Batllac. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Quin vins has portat al tast d'avui?
Doncs avui estic molt content perquè us puc portar una novetat al celler. I val a dir que fa des del 98 fins ara que hem fet els mateixos vins, l'Embruix, l'Idus i el Batllac, però aquest any hem presentat una novetat que és el Porrera Vidavila. I per nosaltres poder etiquetar una ampolla amb el nom del nostre poble era molt important, per tant estem molt contents, jo i en Lluís, de poder-ho presentar avui aquí.
Hem centrat, us hem localitzat ja a Porrera, uh-huh. I ara ens podries fer una mica de repàs històric del
sí.
Celler?
Mira, el celler va començar al voltant dels 93-94, la primera és 98, però ja vam començar a plantar vinyes 92-93, vam comprar molta vinya vella, el celler es va fundar per dos amics de la infància, que era el meu pare, l'Enric Costa, que ens va deixar fa només 4 mesos, i el seu company de tota la vida, que era en Lluís. Els dos de l'Empordà. Tothom es pregunta com és que els de l'Empordà van començar aquí baix.
Home, Lluís Llach té arrels a Porrera.
I després el que s'explica és que, i el que és veritat, és que la mare d'en Lluís era de Porrera, i quan es va morir la seva mare, ell va heredar la seva casa, les seves finques, i es va posar a viure a Porrera per escriure en aquell moment el que era el Pont de Mar Blava amb Miquel Martí Pol. I quina zona més tranquil·la que el Priorat per escriure aquestes cançons, i va decidir establir-se a Porrera. Quan va decidir establir-se a Porrera, va veure que la comarca en general i Porrera, el poble en si, necessitava una ajuda, i aquesta ajuda s'havia de traduir en un negoci que ajudés a la gent del poble. O sigui que també t'he de dir que els dos propietaris, quan va començar i fins ara, han sigut abstemis, no beuen vi i no els agrada beure vi.
curiós.
Això és curiós i a vegades em diuen que no ho vaig explicar, però la veritat és que la nostra filosofia des del principi ha estat ajudar la gent del poble de Porrera i fer un negoci per això, no? I per això ens sentim molt contents de finalment poder etiquetar un vi amb el seu nom. I van començar amb aquesta filosofia d'estar al mig del poble, el celler està justament al mig del poble, en dos edificis, i les vinyes, un 95% o un 90% de les vinyes que tenim són al poble de Porrera.
També és un equip petit de personal.
Sí, tenim, tot i que produïm unes 100.000 ampolles, un celler bastant gran per ser a la Demarcació d'Origen Priorat, tenim uns 12-13 treballadors fixes tot l'any i tots del poble de Porrera, i algun, dos o tres senegalesos, perquè també tenim la sort que en Lluís té una fundació al Senegal que ajuda gent de Palmarén i que té dos projectes allà i ens porta gent de Senegal, o sigui que també els tenim al celler, i la majoria, els treballadors tots són de Porrera, perquè aquesta era la filosofia dels dos propietaris, de tenir els treballadors de Porrera, estar al mig del poble de Porrera, la gent que ens visita ha de passar per Porrera, i això era molt important.
Això de la responsabilitat social empresarial al celler Batllac ja la teniu, i sí. Forma part de l'ADN, doncs.
Sí, sempre en Lluís diu que sempre, bueno, tant com Porrera com el que ara ha començat a Senegal són aventures humanes que van començar d'aquesta manera i que segueixen sent així. La nostra filosofia de relativitat etiqueta sempre al poble de Porrera, però després els enòlegs com jo i en Salus Álvarez, que estem fent el vi, ens hem de trencar el cap per fer un bon vi, perquè per filosofia només vendríem una ampolla, la segona no la vendríem si no fos bona. O sigui que la filosofia és molt maca, i això també és una de les coses que m'ha fet seguir a mi després de la mort del meu pare. Després de la mort del meu pare, entre la meva tristor i la tristor en Lluís, m'ha dit, hòstia, doncs ara què fem? I vaig dir, hòstia, doncs seguim endavant, perquè tenim una filosofia molt maca de dos amics d'infància que es tornen a retrobar i que comencen un projecte tan maco com el que hem començat.
Mm-hmm. Doncs si et sembla, anem a veure aquest vi de vila. Com sempre, i ho repetim en cada programa, aquest tast no vol ser un tast professional, volem que ens serveixi d'excusa perquè els creadors ens expliquen una mica què hi podem trobar. A la fase visual d'aquest vi de vila, què hem de veure, Albert?
Home, clar, primer he de començar dient les varietats, perquè després, sabent les varietats, ja sabrem el color. També està clar que el Porrera i el Priorat en si, color sempre en tindrem molt i no ens en faltarà mai. Però també en aquest vi, com que vam voler plasmar el que tenim a Porrera, que tenim molta més carinya que garnatge, vam voler fer un vi, la majoria de vins que fem al celler, quan la gent el tasta, ha de dir, això és un Priorat, et pot agradar o no, però has de dir, això és un Priorat, o sigui, ha de marcar la tipicitat, no? Després tothom sap que va allà collint molt tard el raïm, perquè ens agraden les llargues maduracions dels nostres raïms, per tant, el que notarem és cos quan ho tastem, però en color, aquí t'he de dir que hi ha un 70% carinyena i un 30% garnatge de les vinyes més velles de Porrera. Uh-huh. O sigui que no hi ha cap varietat francès, sinó que són totes les varietats que tenim aquí, i a part són el que tenim a Porrera. A Porrera tenim molta més carinyena i garnatge, perquè a Porrera som la zona més fresca del Priorat, estem molt a prop del mar, això fa que tinguem les marinades a les nits, o sigui, dies càlids, nits fresques, això uh-huh. és perfecte per la carinyena. En canvi, la garnatge necessita més dies càlids i nits càlides, no? O sigui que el que vam voler fer en aquest vi és posar el que realment tenim dins del nostre poble de Porrera, que és molta més carinyena i garnatge. El tenim molta més carinyena que la garnatge, el color es veu clarament que és molt més pujat que no si fos un 100% garnatge. O sigui, té un color lilaci molt més intens. I es tracta d'un 2009. 2009 va ser una anyada molt càlida, que va fer que no només tinguem molt cos en boca, sinó que el color també es vegi que és molt pujat.
Vermell tirant a sang.
Sí, és un vermellós. Sí, sí.
Vinyes velles.
Vinyes velles, vinyes de 80-100 anys. Són vinyes velles del poble Porrera. Clar, vi de vila, tots els raïms venen de... Hi ha una vinya que és el terme municipal de Falset, tot i així, com saps, la determinació dels vins de vila que va fer la Demarcació d'Origen no depenia dels termes municipals, sinó que depenia de les vinyes de qui eren propietat, o dels viticultors antics d'on venien, o on havia anat sempre aquesta vinya a fer vi. I n'hi ha una que està a les Sentius, que és també una escola de Falset, que és la Garnatge, que està dins d'aquest vi. Mm-hmm. I, bueno, això fa que... jo sempre dic que la carinyena és com la dona i la garnatja és com l'home, perquè la carinyena és molt complexa, la carinyena és molt delicada, molt més fruitosa. En canvi, la garnatja és molt més fàcil, passa molt més ràpid i té molt menys color, com l'home, Tot i així, clar, el ser dona i home a vegades també no s'ho passen gaire bé junts i no fan gaire bona parella, però normalment lliguen molt bé totes dues.
Doncs, si et sembla, passem a la fase
olfactiva?
Sí, si no ho movem, si no ho movem es nota una mica l'aroma fusta. Això ha estat en fusta nova de roure francès i ha estat durant de 7 mesos. El que està clar és que, clar, amb botes de 225 litres, això fa que es noti bastant la fusta, perquè com més gran és la bota, o sigui, la garnatxa normalment s'ha de posar en botes grans. És el que penso jo, amb el punt de vista, és que la garnatxa s'ha de posar en botes grans de 500 o de 1.000 litres fudres, perquè si no la bota, la barrica, guanya per sobre la varietat. En canvi, la carinyena passa al revés. La carinyena sempre és més gran que la bota, eh? I sempre guanya la bota. O sigui que la garnatxa fa que es noti una mica més l'aroma de fusta quan el tenim parat. En canvi, no la carinyena. Jo noto una mica un fum de fusta, però que està molt integrat, eh? Una fusta dolça, eh? Del roure francès. I després, quan el movem, aquí ja en surt tota la fruita que té la carinyena. Però a més, fruites vermelles, però molt madures, com t'he dit abans. Nosaltres collim molt tard. Això fa que en els nostres vins sempre hi trobem confitures d'aquestes fruites vermelles, eh? Moltes poques vegades fruites fresques, eh? Sempre confitures de mores, de gers, eh? I després amb la fusta fa que també hi hagi una mica de regalèssia. Jo quan tasto els meus vins, clar, tots els aromes són records. I a mi els records em porten de quan era petit i anava a comprar llaminadures a la botiga del meu poble, que era Torelló, a Osona. I a mi molts vins del celler em recorden això, perquè la dolçor del collir tan tard i després aquestes fruites fa que pensis en llaminadures més que en altres coses.
Bosc.
En fruites, en bosc. Sobretot la garnatxa, el que porta és moltes espècies. I la garnatxa moltes vegades també fa aroma a pètals de rosa, coses d'aquestes. En canvi la carinyena és més fruitosa. I després hem de saber, clar, nosaltres quan collim tan tard, totes les fermentacions alcohòliques a dins del celler són naturals, no afegim llevats, sinó que són llevats autòctons. Això fa que aconseguim alcohols de 15 graus i mig. Són alcohols molt elevats, però això és el que aconseguim. Tot i que la sort que tenim és que la carinyena no et fa nosa l'alcohol, amb la carinyena. Això ens va molt bé, perquè si no només notaríem l'alcohol i no notaríem altres aromes. També la temperatura de servei és molt important. Si jo te l'he portat i deu estar 17-18 graus, això és una temperatura ideal, perquè si fos una mica més calent ja només notaríem l'alcohol, eh? No notaríem cap més aroma. I això és molt important als nostres vins. Per això al nostre celler també el que fem és, a l'estiu normalment no venem vi, o sigui, no surt res de dins del celler durant l'estiu, no només perquè l'estiu és una època difícil pels vins del Priorat, perquè normalment la gent acaba els vins blancs o caves, sinó perquè al ser fermentacions naturals, el nostre vi és viu, perquè no hem afegit cap llevat de l'exterior, sinó que són llevats naturals. Això fa que si tu treus una ampolla i un dia com avui tan càlid, doncs hi hagi algun problema potser amb l'ampolla. No?
Val a dir, informació als oients, l'ambient d'aquí de l'estudi de Ràdio Falset és de 18 graus.
Ah, això no, això és perfecte. Això és collonut.
Pues, tastem-lo.
Sí. Clar, en boca. Nosaltres quan fem vins al celler, el que pensem quan fem vins és que han de ser vins per degustar. Vins per degustar vol dir... Mira, el nostre millor mercat és als Estats Units. Els Estats Units tenen una filosofia molt maca, que és que arriben a casa i obren una ampolla de vi i amb això en tenen prou. En canvi, aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat, el que fem per una ampolla de vi és normalment un sopar o un dinar. I això a mi no em convenç gaire, perquè els vins que nosaltres fem estan pensats per degustar, o sigui, arribar a casa, obrir una ampolla de vi i només amb la copa. S'ha dit sempre que els plaers per si sols ja són un plaer, no? I per mi veure's una copa de vi com aquest ja és un plaer, i per si sol encara ho és més. Jo, quan em diuen, hòstia, Albert, amb quin vi o amb quin plat maridaries el porrer de Vila, jo dic, hòstia, saps amb què has de pensar més que amb qui maridar? Amb quina persona? La persona que més estimes o no? Perquè segurament també Jordi t'he de dir que l'ambient és essencial en quan tastes vi, eh? O sigui, quan arribes a casa i ja estàs descansat, ja no penses més en la feina, te sentes al sofà, imagina't a l'hivern si tens llar de foc, clar, obrir una ampolla com el porrer i beure't una copa és el millor moment del dia, segurament, no? En canvi, si estàs en un dinar, un sopar, estàs esperant que estàs si tu has cuinat, estàs mirant si això lliga o no lliga. Després, normalment sou 25 persones o 20 persones, clar, et tocarà una misèria. O sigui que, per mi, el més important és, hosti, degustar i aquí al Priorat tenim vins tan grans que moltes vegades fins i tot ens tapen el menjar, no? I per això a mi el que m'agrada és arribar a casa amb una ampolla. I la sort del Priorat és que els vins evolucionen i poden guardar-se un, dos, tres dies oberts, que no passa res. Per tant, si tu l'obres i no te l'acabes, doncs guarda'l i ja està, perquè demà segur que estarà molt millor. Jo el que faig normalment en un restaurant és demanar dues copes i me n'omplo una i la guardo fins als postres. En canvi, l'altra és la que utilitzo durant el dinar. Després, quan arriben les postres, el que faig és beure'm la copa que he guardat. Aquest és el millor vi que m'he begut en tot el dinar, segurament, perquè ha evolucionat i s'ha obert. Però a part, clar, aquí tenim la cultura de que el sobretaula és el moment més important del dinar, quasi, perquè estàs més temps xerrant a la sobretaula que no durant el dinar. Clar, imagina't, una sobretaula amb un vi com el Porrera Vi de Vila, hòstia, és una sobretaula collonuda, no? Perquè estàs degustant un vi que ja s'ha obert.
Sí. És curiós perquè, tot i que som un país vitivinícola, com tu mencionaves, la cultura anglosaxona és més de prendre un vi a casa i fins i tot de demanar-lo als bars.
Això.
Aquí és molt estrany.
Sí, sí.
El costum de, no, fica'm una copa d'aquest vi o aquest altre aquí.
Sí.
Esperen altres coses.
Cada cop, suposo, jo, mira, vam obrir visites al celler fa molt poc perquè em va passar una cosa molt maca. Jo quan vaig acabar enologia de Rona me'n vaig anar a Austràlia, Califòrnia i Nova Zelanda a fer bremes per allà i després vaig arribar i vaig dir al meu pare en Lluís que havíem d'obrir visites perquè era absurd que venguéssim una ampolla de 60 euros i la gent no pogués veure perquè valia 60 euros, perquè si no... I em van dir que sí, que obriríem, però nosaltres no estàvem oberts perquè molta gent venia a veure si en Lluís estava tocant el piano dins de la sala de barriques. I vam dir que no obriríem. Però al final vam obrir i només faig visites jo. I està molt bé perquè així la gent pot veure per què el vi del Priorat, l'esforç que
hi fiquem...
Perquè val el que val, no? L'esforç que té i l'esforç que hi fiquem per fer una ampolla, no? I això és el que la gent, cada cop veig que les visites ve més gent jove i això m'impulsa a dir, hosti, doncs la joventut cada cop està més interessada en el vi. També t'he de dir que les bodegues no ho han fet fàcil, o les denominacions d'origen, hosti, perquè a Catalunya hi ha moltes denominacions d'origen. Quan tu anaves a un bar era molt més fàcil dir una estrella que no un Terra Alta, no? Perquè sí. Terra Alta fins i tot ningú sap on és, o poca gent sap on és, perdó. I clar, això és difícil, no? Però cada cop la gent coneix més Priorat, coneix més Empordà, coneix Terra Alta i s'estan fent coses molt bones i coses molt maques, no? A mi quan em diuen, Albert, tu quin vi veus quan arribes a casa? Dic, hosti, doncs jo, Empordà, que cada cop estan fent millor, Terra Alta, que unes garnatges blanques collonudes i potenciar les coses d'aquí, les coses que tenim aquí a casa.
Que és potser el gran nínxol de mercat que curiosament costa més d'arribar, el vi català, els catalans consumint vi català.
Sí, sí, sí.
A veure si tota aquesta diversitat ajuda. Abans de marxar, una notícia que coneixem aquesta setmana referent al celler Vallac, aquesta arribada a la Xina. Què passa amb aquest mercat que és tan important al xinès, tot i que sembla que sí. Hi hagi alguna petita batalla comercial en joc? Sí. Què té la Xina?
Bueno, són mercats d'aquests que se'n diuen volàtils, que segurament durant 3 anys seran mercats collonuts, però d'aquí 3 anys tornaran a fer una baixada espectacular i després t'hauràs de buscar. Una cosa del celler que tenia molt clar des del principi és que no es podien posar tots els ous en el mateix cistell i que s'havien de posar un nou a cada país, perquè quan un país anava bé, l'altre no anava bé. Nosaltres quan vam arribar a Xina, entrar a Xina és complicat i després treballar al mercat de Xina és molt complicat, perquè no tenen una cultura de vi molt, molt gran, després estan carregant la classe mitjana, hi ha gent molt rica, gent molt pobra, però el bo és que hi ha la gent rica té molts diners i els agrada molt mostrar que tenen diners, per tant el que compren són els vins cars. O sigui, jo diria que és un mercat bo per vins cars més que per vins barats. I després però és un mercat que t'has de treballar, jo hi vaig 4 vegades a l'any perquè jo els he d'explicar què és Priorat, els he d'explicar què és la Carinyena i que la Carinyena no és Tempranillo. Perquè el Rioja ens porta molts anys d'avantatge i això fa que cada palet que surti del celler jo l'hagi de seguir. No? Però bueno, Xina és un mercat interessant, el que passa que imagina't, quan nosaltres vam començar el celler amb 25-26 cellers al Priorat, ara som 120. Hi ha molta competència. I tu em dius ara que Xina va molt bé, d'aquí 2 dies hi haurà 35 cellers que estaran allà intentant buscar distribuïdor. I igual que passa en Rússia, igual que passa en Brasil, que són mercats que d'aquests que, hosti, aquest any va molt bé, però clar, quan tu hi arribes hi ha una competència brutal, perquè tothom vol ser-hi, no? O sigui que, igual que el mercat indi, no? A Índia, qui havia dit que Índia seria un mercat interessant, però quan algú va dir que era un mercat interessant, tots cap allà. I quan, si tu t'esperes una setmana, ja fas tard. O sigui que s'ha de veure molt, s'ha de saber molt bé quins mercats funcionen, encara que siguin mercats volàtils, has d'intentar introduir el teu vi i després has de fer una molta feina de suport. Molta feina de suport vol dir d'anar allà i de picar pedra, però d'anar allà a explicar què és, explicar què ets. Per això a mi m'agrada més que vinguin ells, que vegin el nostre producte aquí, que vegin les nostres vinyes costurudes i que vegin els pendents i on treballem, perquè així es veuran l'esforç que posem i perquè aquests vins són així de cars.
Tot i que fa poca estona que hem obert l'ampolla, abans de marxar fem el darrer tast a veure si s'ha obert.
Sí. El bo dels vins del Priorat és que evolucionen cada 5 minuts, i cada 5 minuts és una altra experiència, és com si veguessis un vi completament diferent.
La complexitat de nas en boca no és tan complex.
No. Ah, el bo complex és que tu quedes molt bé perquè dius complex i tothom es pensa que en saps molt. I pots dir 25 aromes diferents i segur que l'altra gent no els troba, no? Això és molt el bo de la carinyana, que té aquesta complexitat. En boca omple molt la boca, és com si mengessis més que si beguessis, no? I després amb nas té aquesta dolçor que a mi m'encanta. Mm-hmm. Hi ha una cosa que és els tipus de mercats que ara hi ha al vi, o sigui, la diferència entre dos mercats o entre dos maneres de fer vi, les bodegues que fan un vi més pensat pel mercat, un vi fresc, fàcil de beure, mm-hmm. i les bodegues com la que intentem fer nosaltres, que és un vi potent i que quasi et menges més que et beus. Això són dos tipus, i és molt maco que el Priorat passi això, que hi hagi dos tipus d'anòlegs o dos tipus de maneres de fer vi, perquè si no tots anéssim el mateix no aniríem bé. Uh-huh. Però el que està clar és que al Sallà Vallac sempre hem tingut aquesta línia de fer vins de llarga moderació i nosaltres no canviarem pel mercat, sinó que fem el vi que ens agrada fer, perquè si no, tampoc el vendríem.
Doncs moltes gràcies, Albert Costa, propietari al costat de Lluís Llach del Sallà Vallac a Porrera, i gràcies per portar-nos aquest Porrera Vi de Vilà 2009, i que vagi bé l'aventura xinesa.
Gràcies a tu, un plaer.
Consells de Rius i Rius. Amb aquest arribem a la 7a edició del programa Rius de Vi, que ofereix Ràdio Falset amb el suport de Rius i Rius Assessors, consultoria vitivinícola integral i la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus i de l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura. En aquest apartat entren els consells de Rius i Rius Assessors. Aquesta darrera setmana ha estat molt prolixa pel que fa a disposicions que tenen incidència en el sector vitivinícola. Senyor Rius, ens en podria fer 5 cèntims?
Hola Jordi, bon dia per a tu i per tots els oients de Ràdio Falset. Efectivament, el degotall de notícies amb incidència sobre el sector s'inicià amb la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del passat dissabte, dia 29 de juny, del Real Decret Llei, pel que s'aprovaren mesures urgents de naturalesa tributària. L'aplicació immediata d'aquesta disposició ha representat l'increment d'un 10% dels impostos especials sobre els denominats productes intermitjos, misteles, vins rancis, licorosos, vermuts, etc., productes que en la seva elaboració intervé alcohol afegit. El mateix pels denominats productes derivats, licors, destilats, etc. A la nostra pàgina web, www.riusirius.com, hi trobareu informació detallada sobre com ha quedat cada tipus impositius arrel d'aquesta modificació legislativa.
Aquest Reial Decret Llei té alguna implicació pel que fa als vins i altres productes, com per exemple la cervesa?
Doncs, com hem comentat abans, han quedat modificats els impostos especials pel que fa als productes intermitjos i productes derivats, amb la qual cosa no hi ha cap alteració relativa a productes com vins, caves o cerveses. De totes maneres, cal tenir en compte que, a efectes dels impostos especials, des del dia 1 de juliol ha entrat en vigor la utilització del nou sistema de circulació per vins, el denominat EMCS intern, o el que és el mateix, el nou model EDA, que obligatòriament s'ha de complementar per via telemàtica. Aquest sistema els cellers ja el venien emprant pel que fa a moviments en l'àmbit intracomunitari, però a partir d'ara s'haurà d'utilitzar també pels moviments interns. tot i que oficialment aquesta disposició no ha estat esmenada pel Reial Decret Llei publicat el passat 29 de juny, circula en el sector informació segons la qual es preveuria una demora d'aquesta obligatorietat fins al proper dia 1 de gener del 2014. Citarem com a font els serveis informatius d'algunes associacions empresarials del sector. Però mentre això no es publica en el BOE, el que prevalen són les disposicions vigents que sí han estat publicades.
Sembla que el sector es troba en una situació una mica confusa, no?
És el que hi ha en aquests moments. En tot cas, m'agradaria recordar els següents punts. Els cellers i caves que ja s'introdueixin en el nou sistema han d'exigir la validació dels EDA a través de la pàgina web d'Hisenda. 2. Els cellers i caves que, pel contrari, segueixin utilitzant el document d'acompanyament 500 en format paper, hauran de continuar realitzant el resum setmanal 551 i reclamar la còpia 3 segellada. 3. Les empreses amb una producció superior als 100.000 litres anuals han d'adaptar en caràcter obligatori els registres comptables, entrades, sortides i productes en curs, a una versió informatitzada d'acord amb la normativa dels impostos especials que, a la vegada, inclogui la seva presentació telemàtica. I punt 4, aquelles empreses que tenen una producció inferior als 100.000 litres anuals poden optar per portar de forma manual aquests registres comptables. Els llibres s'han de portar prèviament a habilitar, article 50 del reglament. Així mateix, en el mes següent a la finalització dels terminis de liquidació, hauran de portar els llibres a diligenciar a l'oficina gestora de la que depenguin, mensualment o trimestral, segons volum de negoci.
Hi ha hagut alguna altra modificació reglamentària?
Doncs sí, en primer lloc citar que en el decurs d'aquesta setmana la pàgina web d'Hisenda recull un parell de canvis. Un a la casella 10B del document d'acompanyament, en la que en lloc de fer-hi constar el número d'identificació per a cada denominació d'origen, caldrà fer referència als certificats que emetin i proporcionin les pròpies DO. Recordem que amb aquest document d'acompanyament es dona compliment tant a les exigències d'Hisenda, pel que als impostos especials fa referència, com a agricultura. D'aquí que amb dues administracions han tingut de treballar conjuntament i consensuar els resultats. I l'altra, a la casella 2A, que a partir d'ara s'haurà de complimentar amb el codi 1 denominat Resto de Expediciones. N'hi ha una altra encara de darrera hora, es publica en el butlletí oficial del dia 3 de juliol, mitjançant una nova disposició d'Hisenda, s'aproven les normes per complimentar el document administratiu electrònic intern i, aquí atenció, el nou model 525 denominat Document d'Acompanyament d'Emergència Intern. Com es desprèn del seu enunciat, aquest document tan sols es pot utilitzar, i ho remarco, en casos d'emergència, és a dir, en situacions auditables i comprovables en la que es pugui demostrar que en el moment d'intentar emetre'l no es podia contactar amb Hisenda per mitjans tècnics convencionals o a causa de forces majors.
Tot plegat una mica complex, no?
Sí, efectivament. Les disposicions legals són moltíssimes, així com els registres, declaracions i impresos a complementar que creen constants dubtes. Són aquestes i d'altres necessitats a les que Rius i Rius Assessors aporta respostes i solucions eficaces a les empreses, amb serveis adreçats a assessorar, planificar i gestionar totes les accions de desenvolupament tècnic, de funcionament administratiu i jurídic que les empreses puguin necessitar per tal de procurar obtenir la major rendibilitat dels seus recursos. Si em permet, Jordi, una darrera recomanació als responsables de cellers i caves. No deixin de consultar la nostra web o fer ús del telèfon d'atenció al client disposat a l'efecte, que recordem és el 902-89-8098.
Doncs moltes gràcies, senyor Rius, i ens retrobem d'aquí 15 dies en el darrer Rius de Vida de la temporada.
Molt bé, Jordi, encantat de saludar-te.
Històries de taverna.
El 1848, un dels geògrafs més destacats del segle XIX a Espanya, Pascual Madoz, va publicar el seu Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. Una obra fantàstica, vastíssima, on aquest geògraf i polític liberal descriu els llocs de la geografia ibèrica un per un i introdueix conceptes de geografia humana i social força interessants a la manera dels enciclopedistes il·lustrats francesos. Madoz, a la seva obra, no es va oblidar, lògicament, ni de Falset ni de la comarca del Priorat, i va documentar, com era del tot habitual, que els jornalers rebessin cada dia, com a part de la paga, una bota amb 2 litres de vi per passar la jornada de treball. Diu més coses, Madoz, sobre això. A la pàgina 512 del seu diccionari afegeix: el jornal del trabajador agrícola es de 4 a 5 reales diarios y el del artesano de 8 reales, entendiéndose además el vino que consumen unos y otros durante el trabajo. El vi formava part de la cultura del treball al Priorat i així va seguir sent durant molts anys fins fa ben poc. No es tractava només de beure vi durant l'esmorzar, sinó d'anar bevent vi mentre es treballava en jornades que duraven més hores que avui dia i en condicions molt dures. El vi era l'energia del jornaler durant la jornada de treball. Sumem-hi a tot plegat que fins no fa tant l'aigua no era garantia de salubritat. M'explico. En èpoques en les quals no hi havia les condicions higièniques del present, els episodis de contaminació de pous o de cisternes o d'aqüífers eren més habituals del que sovint ens imaginem. Només cal que llegim els informes dels metges higienistes de final del XIX que no es cansen de denunciar la poca cura que els municipis tenien a l'hora de proveir-se de pous infectats i sovint la cosa acabava molt malament. Per tot això no és gens estrany que Joan Asens, en la seva imprescindible guia del Priorat, deixés escrit el següent: els prioratins han considerat tot hora el vi una beguda sana i reconfortant i difícilment han acceptat, fins i tot en moments crítics, que pugui representar un perill per la salut. Deixem-ho clar per si en queda algun dubte. El vi, al Priorat, és com l'aire que respirem.
I fins aquí el Rius de Vi, un programa produït perquè els parla Jordi Soldevila amb el patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral i el suport de la Cambra de Comerç de Reus i l'Oficina Comarcal del Priorat del Departament d'Agricultura. Demà a les 9 del vespre es remetrà aquest espai i el dia 20 de juliol ens retrobem en el darrer Rius de Vi de la temporada. No hi falteu. Adeu.